Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Molt bon dia. La manca de consens i la tensió han marcat l'inici d'una de les cites clau en l'agenda econòmica de l'any, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, en què la ministra Montero ha detallat a les comunitats la proposta per reformar el model de finançament autonòmic pactada prèviament amb Esquerra Republicana, un segell que ha favorit el clima de rebuig que abans de començar ja la trobada s'ha percebut entre els diferents governs, també el Balear. A Madrid hi ha la nostra enviada especial, Maria Eugènia Queglas. Se sap res de la trobada?
Les comunitats autònomes seran lliures d'adherir-se al nou sistema de finançament si finalment l'aprova el Congrés dels Diputats. La vicepresidenta espanyola, María Jesús Montero, llança aquest envit als governs populars. Poden quedar-se en l'actual o amb el nou, que per a les Illes Balears, teòricament, serien 412 milions més des de l'inici.
Gràcies, Maria Eugènia. En uns moments tornem a connectar amb tu per ampliar aquest assumpte. Protagonista de l'actualitat d'aquest dimecres 14 de gener. Lluís Fortes és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel rebuig social al darrer assassinat masclista a les Balears.
Les institucions han guardat un minut de silenci a les portes del consolat demà per condemnar la mort violenta d'una jove de 27 anys a mans de la seva parella. Un crim que es va produir a Palma fa gairebé un any, tot i que se'n va saber ahir la naturalesa masclista. L'home roman detingut en espera de passar demà a disposició del jutge.
Nou missatge d'alerta sobre l'estrès i ansietat que afecta els docents de les Balears.
El sindicat AMPE adverteix que 7 de cada 10 docents n'han patit algun episodi. El curs passat, el defensor del professor d'aquest sindicat va rebre la petició d'ajuda de devés 200 docents davant conflictes a les aules amb les famílies o amb l'administració.
L'IBE Salut exclou Menorca de les subvencions als conductors d'ambulàncies per obtenir el carnet CE i poder emprar els nous vehicles. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El sindicat USAE denuncia que s'han habilitat ajudes per a 50 professionals, per a tots ells de Mallorca. Això suposa una discriminació per als treballadors de la resta d'illes i també per als pacients, diuen, ja que no podran disposar de les millores que ofereixen les noves ambulàncies adquirides recentment pel govern. A Menorca hi ha una trentena de tècnics sanitaris, dels quals només una desena disposen del carnet de camió que és necessari per poder conduir els nous vehicles.
A Palma, una avaria en una canonada continua afectant en aquesta hora els veïnats del carrer de Manacor. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La ruptura d'una canonada ha obligat a tallar el trànsit en l'accés a Palma i això ha produït retencions circulatòries. Avui quedarà substituït el tram afectat. La previsió de Maia és que sigui a primera hora del capvespre, però les tasques de fresar podrien perllongar-se encara fins demà.
Mentrestant, comença a funcionar la primera dessaladora portàtil de les Illes. Està ubicada a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa. Gemma Guasc, bon dia.
Bon dia. Introduirà 1.000 metres cúbics d'aigua dessalada diàriament a la xarxa, una aportació que suma els 13 milions de metres cúbics que generen les tres plantes de l'illa. El 50% de l'aigua que generarà la planta portàtil servirà per subministrar aigua als camions. Això permetria, diu el govern, permetrà reduir la pressió sobre els aqüífers.
Tot això quan estem pendents de la situació a l'Iran, amb les protestes massives de les darreres setmanes i de Groenlàndia, objectius principals ara mateix de l'agenda internacional de Donald Trump. En parlarem més tard. Pel que fa als esports, Raillo continuarà fins al 2027 al Reial Mallorca. Toni Fuster, molt bon dia.
Bon dia. El Mallorca i el seu capità han arribat a un acord per ampliar el seu contracte una temporada més, és a dir, fins al 30 de juny de l'any que ve. Això significa que el central Córdoba es complirà la seva 11a temporada. Avui, per cert, ha tornat a l'entrenament amb el grup. Podria tornar aviat al terreny de joc, però encara és prep perquè ho faci aquest dissabte en el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao. A la Copa del Rei, avui a les 9 del vespre, el Real Madrid, amb el nou tècnic Álvaro Arbeló a la banqueta, visitarà l'Albacete al 8è de final de la Copa del Rei. També jugaran a la Rayo i Betis Elche. Ahir l'Atlètic Club va passar amb més pena que glòria a la següent ronda després d'eliminar a la pròrroga a la Cultural Leonesa. També va passar a quart de final l'Atlètic de Madrid.
Tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Avui continua la calma. Ens trobem enmig d'una jornada marcada pel sol, acompanyat, això sí, per qualque pinzellada de núvols prims. La temperatura tampoc tindrà grans variacions respecte d'ahir. Els valors més elevats tornaran a girar entre els 16 i els 20 graus aproximadament, uns registres elevats per aquestes alçades de l'any. I pel seu costat, el vent bufarà fluix de ponent i més enllà de qualque redol de maror a la costa més exposada, també tindrem unes condicions marítimes bastant tranquil·les. I què passarà demà? Tindrem més diguls durant les hores centrals de la jornada, tot i que al capvespre s'obriran més clarianes. El vent encara bufarà fluix de migjorn i de llebeig, i això permetrà també tenir una mà molt tranquil·la. I quant a la temperatura, tot i que no hi haurà grans canvis, sí que notarem una petita refrescada, sobretot entre Mallorca i Menorca. I en principi, divendres també continuarem amb aquesta calma. Serà a partir de dissabte, dia de Sant Antoni, que tornarà la inestabilitat, i amb aquesta també les precipitacions.
El Consell de Política Fiscal i Financera deu més de 3 hores i mitja de reunió. El més rellevant que ha transcendit fins ara, ens ho contava en portada la nostra companya Maria Eugènia Queglas, és que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, els ha comunicat a les comunitats que poden triar adherir-se al nou pla, si finalment s'aprova, o mantenir-se amb l'actual model de finançament. Maria Eugènia, bon dia.
Bon dia.
Ha sorprès aquest envit a les comunitats més crítiques?
D'entrada, no els hauria d'haver sorprès perquè és una opció que han tingut les comunitats a totes les reformes de finançament que hi ha hagut. Ara bé, la veritat és que Montero ha esperat avui amb tots els consellers del règim comú plegats per llançar aquest envit. Juga en l'avantatge que, malgrat no sigui el model que voldrien algunes comunitats, totes guanyen. És a dir, rebrà més finançament que l'actual perquè l'Estat diu que repartirà més de 21.000 milions d'euros més perquè les comunitats tinguin més recursos per les polítiques socials. En el cas de les Illes Balears, són d'entrada 412 milions més que els que rep amb el sistema aprovat que va entrar en vigor el 2009 i caducat des de fa 12 anys. El vicepresident econòmic, Toni Costa, vol un nou model. L'ha reclamat sempre, però no li agrada que s'hagi pactat prèviament amb Esquerra Republicana de Catalunya.
Nos presentamos en esta mesa cuando algunas comunidades autónomas ya han comido, una comunidad autónoma ya ha comido. Nosotros nos presentamos aquí para recoger pues las sobras del sistema de financiación y esto no es lo que procede, no es lo que más ayuda a que haya un sistema de financiación que en el fondo es lo que queremos todos.
És la crítica de les comunitats del PP, més en les formes que amb el contingut, com per exemple l'andalusa Carolina Espanya.
Este modelo Montero lo que quiere es darle champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas, al resto de los españoles, el menú del día, pero sin postre y lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo.
La intervenció de Costa en el si del Consell de Política Fiscal i Financera, segons fonts coneixedores de la reunió, s'ha centrat sobretot en denunciar l'atac ministerial a l'autonomia tributària, a la part fiscal. Les Balears rebutgen de ple que es puguin reduir recursos si no es torna a pujar l'impost de successions i donacions. Aquest seria un entrebanc per les Balears més mal de resoldre amb el Ministeri perquè forma part de la filosofia que vol dur a la pràctica el govern d'Espanya. Però altres qüestions, com introduir les variables de la població flotant o augmentar la ponderació de la insularitat, que ha baixat en la proposta ara nova ministerial, es podrien arreglar o consensuar en les reunions bilaterals de caràcter tècnic que els ha anunciat Montero en aquesta reunió per aprofundir en el nou model. D'entrada, però, les comunitats del PP a l'entrada han amenaçat en que van al Tribunal Constitucional si s'acaba aprovant aquest sistema de finançament en el Congrés dels Diputats.
Gràcies, Maria Eugènia, en directe des de Madrid, mentre continuem pendents d'aquesta reunió. Seguim amb altres assumptes que centren l'actualitat del dia.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Actualitat que passa pel minut de silenci encapçalat per la presidenta del govern, Marga Proens, i altres autoritats a les portes del Consolat de Mar per condemnar la mort de la jove de 27 anys, víctima del crim masclista comès a Palma fa gairebé un any i que ara s'ha sabut que hauria mort per asfíxia provocada presumptament per la seva parella de 42 anys.
Tant el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, com la consellera de Família, Sandra Fernández, han expressat la condemna més enèrgica davant qualsevol tipus de violència masclista. Rodríguez ha explicat que el detingut i la víctima havien estat en sistemes de control i de protecció per violència de gènere, però no arran de la seva relació, ja que no constaven denúncies de la dona cap a ell. El delegat ha posat en valor l'actuació policial.
Las investigaciones policiales evidentemente a veces son complejas y yo creo que lo fundamental es que lleguen a la conclusión de la verdad. Seguramente ha habido, como insisto, pruebas periciales con las forenses, seguro que autorizaciones judiciales y que todo eso son procesos largos, pero que lo fundamental es que la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no cesan nunca en su empeño de encontrar la verdad.
El detingut per homicidi passarà demà al matí a disposició judicial per uns fets que van tenir lloc el 3 de febrer de l'any passat al domicili de la víctima. En un primer moment es va apuntar una possible intoxicació com a causa de la mort, però l'autòpsia va determinar indicis d'una mort violenta per asfíxia. Amb el cas d'aquesta lota, són dos els crims masclistes a les Illes el 2025, 47 a Espanya. La consellera Fernández ha defensat que des del govern es multipliquen els recursos per aturar aquesta xacra.
Estamos poniendo en marcha todos los recursos necesarios para que las mujeres que son víctimas de violencia de género puedan acceder a ellos, como es el servicio 24 horas.
El telèfon per denunciar violències masclistes és el 971-17-89-89, el 016 o l'1-2.
Les víctimes de violència masclista a Eivissa tenen des d'avui un nou recurs, un pis pont, per poder estar un període d'un a dos anys quan ja han acabat el procés terapèutic. N'informa Clàudia Roig.
Una vegada que ja han finalitzat la seva estada a les llars d'acollida, a partir d'ara les dones més vulnerables que no tenen xarxa social o familiar a Eivissa podran accedir-hi en aquest pis pont. És un habitatge de l'Ibavi amb capacitat per a una dona i els seus fills que cedeix al govern al Consell d'Eivissa per 4 anys. La consellera de Benestar Social d'Eivissa, Carolina Escandell, reconeix que és poc, però treballaran per ampliar la xarxa.
Estem d'acord, és poc, però és una primera passa. És un pis que permetrà a una dona o a dos, o una dona, a lo millor amb algun fill, perquè hem de tenir en compte que ja no es tracta d'un recurs residencial on hi ha una convivència entre tota una sèrie de dones i una sèrie de nenes. Es tracta de que hi ha una persona individual com a família amb els seus nenes on si no en té o si no en té, ja pugui començar el seu projecte de vida.
És un dels primers pisos pont de les Illes Balears amb aquest sistema. De fet, el govern anima a les entitats del tercer sector a emprendre projectes amb dones vulnerables per gestionar pisos pont a l'illa, més tenint en compte el greu problema de l'habitatge a Eivissa. Catalina Solom és directora de l'IBEDONA.
Si hi ha qualque entitat que fa feina en dones víctimes i que necessita d'aquests recursos, també a través d'aquest conveni que té l'Institut Balear de la Dona en Sibavi, també poden optar a pisos que siguen pisos pont per a dones víctimes.
A Eivissa, a banda d'aquest pis pont, el Consell compta amb llars d'acollida per fer el tractament en un primer moment. Actualment, a l'Oficina de la Dona hi treballen 12 tècnics entre treballadors socials, psicòlegs i juristes. La consellera de Benestar Social recorda que fa 7 anys el servei comptava només amb dos treballadors.
Encara en qüestions de gènere, parlem del cas Julio Iglesias, una de les notícies que ha provocat un autèntic terratrèmol de reaccions. El govern estatal estudia retirar la medalla d'or al mèrit a les Belles Arts a l'artista, un procediment que passa pel Consell de Ministres, segons han confirmat fonts governamentals. El cantant, recordem-ho, ha estat denunciat per denúncies d'exempleades del servei domèstic per agressions sexuals quan treballaven a les seves mansions del Carib l'any 2021. Avui el diari Diario.es, que va destapar la situació, ha publicat diverses proves mèdiques per detectar malalties de transmissió sexual o embarassos que, segons les denunciants, eren obligades a fer-se periòdicament a la feina. Olivia Navarro.
Unes exigències il·legals, segons la legislació laboral dominicana, que només permet fer proves mèdiques al personal quan estiguin relacionades a l'activitat que han d'executar i sempre amb resultats confidencials. En tot cas, està expressament prohibit que dins aquests controls es facin proves de VIH o d'embaràs cas, com segons les denunciants era el seu cas. Davant l'allau d'informacions, el Consell de Ministres ha anunciat que estudiarà retirar a Julio Iglesias la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts que va rebre l'any 2010. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, considera que els fets que denuncien són d'extrema gravetat.
Vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de debilidad extrema, extrema en cuanto que seres humanos y extrema en cuanto que trabajadoras de Julio Iglesias. Por tanto, condena rotunda, apoyo inmediato a las víctimas y animarlas, ¿no?, a que prosigan.
Declaracions de Yolanda Díaz avui a Televisió Espanyola. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha mostrat sorprès, ha dit, per aquestes denúncies, però demana respectar la presumpció d'innocència i la investigació oberta, que serà la que, en tot cas, en darrer terme estableixi què hi ha de veritat en aquestes acusacions. Ho ha dit a Telecinco.
Yo no le oculto mi absoluta sorpresa. Ahora bien, es necesario que esa investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional pues se haga y que nos digan exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo. Pero necesitamos conocer qué es lo que hay. ¿Por qué? Porque las denuncias son muy graves y porque conviene saber si eso es verdad.
Mentrestant, continua oberta la investigació penal per part de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. La denúncia va ser interposada el passat 5 de gener per dues de les antigues treballadores contra Julio Iglesias. Aquestes acusacions tenen caràcter reservat per garantir així la protecció prioritària de les víctimes i també a causa de la gravetat dels fets que ens denuncien, entre d'ells tracte d'éssers humans, agressió sexual, assetjament i lesions.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Menorca serà connectada amb 3 vols cada dia a Madrid a partir del mes de novembre, Axel.
Segons ha pogut saber IB3 Notícies, el Ministeri de Transports ha ampliat a 3 connexions l'obligació de servei públic per unir l'illa amb la capital de l'Estat durant els mesos d'hivern, entre dia 1 de novembre i 31 de març. S'afegirà la nova freqüència en el nou contracte que s'ha de licitar enguany. El govern central justifica aquesta modificació a causa dels elevats nivells d'ocupació que s'han donat aquests darrers anys en temporada baixa. L'obligació de servei públic, a més, garanteix que hi hagi una primera sortida a primera hora del matí i un darrer vol de retorn a darrera hora del capvespre.
I Vueling, mentrestant, invertirà 5.000 milions d'euros en 10 anys per superar els 60 milions de passatgers anuals, un 50% més dels que tenen actualment, sobretot gràcies a les connexions que oferirà des de Barcelona, on l'aerolínia és líder en operacions. Els plans d'aquí a 2035 els ha explicat la presidenta de Vueling, Carolina Martinoli, i dins els seus plans també hi ha les Balears, on assegura Martinoli seguiran amb el servei essencial que ofereixen.
Nosotros somos la única línea aérea que conecta Menorca a Barcelona en el invierno. Es decir, nosotros tenemos una presencia permanente porque vemos nuestro rol como un rol de conectar y dar servicios. No hablamos mucho de turismo, pero también quiero hablar del rol fundamental que tenemos para los habitantes. Baleares, como decía, tenemos un papel clave en la conectividad, operamos todo el año y hemos puesto en el último invierno un avión adicional en Palma de Mallorca.
Mentrestant, el govern ja ha abonat 88 milions d'euros en ajudes a la transició energètica. S'ha concedit prop de 26.000 subvencions, tant a particulars com a empreses. Tot després, apunta l'executiu d'haver posat en marxa el pla Acceleram.
Un pla mitjançant el qual s'han ampliat els recursos amb una cinquantena de treballadors i 4 robots per atendre les sol·licituds i fer el pagament de les ajudes de manera més àgil. Amb tots aquests projectes executats, l'emissió de CO2 es redueix, assegura el govern, en 171.000 tones anuals. És el conseller d'Empresa Alejandro Sáenz de San Pedro.
Más allá del número de arbolitos que podemos plantar, que prácticamente serían casi 4 millones de arbolitos, es como si retiráramos de la circulación 15 millones de vehículos que están rodando por Baleares. Es como si redujéramos el consumo de gasolina en Baleares en 27 millones de litros anuales. Esto es una realidad y esto es el esfuerzo, esto sí que es transición energética.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
A El cap de gabinet de la presidenta del govern, Marga Proens, està citat com a investigat el pròxim 24 de març pel cas del xofer de la presidenta.
El jutjat d'instrucció número 3 vol interrogar Alejandro Jurado per les suposades irregularitats en el procés de selecció d'un conductor del cotxe oficial i que s'investiga si va acabar beneficiant un familiar. La mà dreta de la presidenta de l'executiu haurà de respondre per un delicte lleu de prevaricació administrativa.
I ho dèiem en titulars, el sindicat AMPE adverteix que en el darrer curs escolar ha augmentat el deteriorament de la salut emocional del professorat de les Illes. Segons el sindicat, 7 de cada 10 docents han patit situacions d'estrès i ansietat, és un 20% més que el curs anterior. Són dades que han extret del seu servei del defensor del professor. Durant el curs passat, aquest servei va atendre 198 actuacions amb docents que van demanar ajuda davant conflictes a les aules o amb l'administració. En els casos més greus, afirma AMPE, es produeixen baixes mèdiques i l'abandonament de la professió. Carme Moreno.
El president del sindicat a les Illes, Víctor Villatoro, diu que també destaca un increment de les faltes de respecte a l'aula que passaren del 21 al 29% en comparació en un curs enrere. A més, les incidències entre els docents de les escoles i instituts comencen a igualar-se. Això abans no passava, ja que hi havia més conflictivitat a secundària. També s'incrementen els problemes amb les famílies.
Podem creure que les faltes de respecte i les acusacions de sense fonament, com deien a Sònia abans, són les principals, i també la incomprensió de l'avaluació i les denúncies a inspecció. Val? En casos inclús, com ens hem trobat, d'abandonament de la docència, quan se fan aquestes dificultats cròniques.
Villatoro també diu que s'ha cronificat l'accés de burocràcia i les ràtios elevades i apunta que la resposta que dona la Conselleria d'Educació als docents és insuficient. El president d'AMPE diu que hi ha un sol psicòleg al Departament de Riscos Laborals per atendre els 15.000 docents de la pública. És per això que reclama millores.
Hi ha 13 comunitats que ja han optat per donar no només un servei jurídic que la conselleria el disposa, ara falta el servei, diguéssim, d'atenció psicològica. El servei de prevenció de riscos laborals hauria d'implementar aquesta figura. Només hi ha una persona per atendre totes aquestes qüestions.
I avui hem de parlar d'una repercussió pràcticament nul·la de la vaga convocada pel Sindicat de Metges i Metgesses d'Atenció Primària a les Illes. Demà hi ha una segona jornada de protesta. Segons el Servei de Salut, el seguiment ha estat minoritari. L'aturada ha començat aquesta mitjanit i acabarà a les 12 de la nit de demà. És per això que la Conselleria ha decretat serveis mínims de 2 metges i un pediatre als centres de salut.
En els casos dels centres de major assistència, la plantilla mínima és de 2 metges. En el torn d'hora baixa ens marca el mateix nombre. Respecte a l'atenció continuada, la cobertura ha de ser del 100% en tots els serveis. Entre les reivindicacions del sindicat, fundat l'any 2022, hi ha l'augment de la capacitat d'autogestió de les agendes per part dels professionals i dels centres de salut, i també la desburocratització de l'atenció primària, així com que les jornades extraordinàries puguin ser voluntàries.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En una setmana marcada per l'anunci de diverses mesures per fer front a la crisi residencial, avui hem sabut que Espanya vol limitar la compra d'habitatges per a ús no residencial a les Canàries. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat autorització a la Unió Europea per aplicar aquesta restricció a l'arxipèlag canari per ser una regió ultraperifèrica.
Precisament la iniciativa d'Espanya s'emmarca en el debat europeu sobre les regions ultraperifèriques i cerca reduir la pressió sobre el mercat immobiliari. També facilitar l'accés a una casa a joves i col·lectius vulnerables. Amb anterioritat, el govern canari havia demanat a Brussel·les una excepció per prohibir o limitar la compra d'habitatges estrangers no residents a les illes. L'executiu espanyol va manifestar el seu suport a la iniciativa canària i ara ha elevat a la Comissió Europea la seva pròpia suggerència per al conjunt de les regions ultraperifèriques. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
Con respecto a vivienda, que se limite con mecanismos legislativos la adquisición de vivienda en las regiones ultraperiféricas para el uso no residencial, para que se pueda abaratar el precio y acceder a ellos los jóvenes y quienes tienen hoy dificultades para acceder a la vivienda.
Aquí a les Balears, Més per Mallorca també defensa restringir l'adquisició de cases a no residents.
Tot això quan continua la topada entre els socis del govern espanyol arran de la proposta de Pedro Sánchez de bonificar fiscalment els propietaris que no pugin al lloguer enguany. Després de diverses piulades, avui hem sentit per primer pic la vicepresidenta i líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha acusat el PSOE de descuidar la coalició en presentar aquesta mesura unilateralment, mesura que per Díaz suposa regalar doblers als arrendataris sense resoldre el problema de l'habitatge. Ho ha dit a Televisió Espanyola.
Si el Partido Socialista no entiende esto, le va a abrir las puertas a la Moncloa a Vox. No he hablado con Pedro Sánchez, pero hemos hablado con el Partido Socialista.
La vicepresidenta de Segona reclama prorrogar automàticament els lloguers als més de 600.000 contractes que s'han de renovar enguany, més de 24.000 a les Balears, una iniciativa que genera dubtes jurídics als socialistes.
Per contra, la proposta de bonificació, diu la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, en declaracions a Onda Cero, està prevista ja a la normativa i tindria incidència en la disponibilitat de l'habitatge.
No és nada novedosa que està escrita en la Ley de Vivienda y que votaron los socios de gobierno. Es una medida muy coyuntural que afectaría solo a los contratos de este año. Y lo que está planteando el presidente del gobierno y la ministra de Vivienda es abordar todas aquellas fugas de escape que se puedan estar dando en el mercado del alquiler para ir en la línea de la estabilidad.
Mientras tanto, el Ministerio de Consumo insiste y alerta que la no prórroga, es decir, la renovación de lloguers a preu de mercat, disparará la brecha de la renda a favor de los propietarios. Las Baleas será on més augmentarà aquesta diferència en uns 5.600 euros de mitjana. Això suposarà que els guanys mitjans dels arrendadors s'elevaran a més de 66.000 euros.
Parlant dels contractes de lloguer que es varen firmar el 2021 i que finalitzen ara, 5 anys després, com marca la llei. Si es volen renovar amb els mateixos inquilins i es fa a preu de mercat, es dispararà la bretxa de renda entre propietari i llogater. A les Illes la situació és més preocupant, ja que lideren l'estadística amb un increment d'aquesta diferència més elevat que la mitjana de l'Estat, un fet que ha obligat Consum a demanar una intervenció urgent en el mercat immobiliari.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Donald Trump anima els iranians a seguir manifestant-se en contra de la repressió i segueix insistint en la possibilitat d'intervenir-hi militarment. De fet, ha suggerit als seus aliats que parteixin del país.
El ministre de Defensa assegura que respondran si són atats pels Estats Units. Mentrestant, avui el govern iranià ha celebrat un funeral per les persones que presumptament han mort durant les protestes i que, segons una ONG, són prop de 2.000. Segons kurdo-iraniana, l'Iran té previst executar avui un manifestant de 26 anys.
Un altre punt de conflicte internacional és Groenlàndia, on avui s'escriurà un nou episodi amb la reunió del nivell a la Casa Blanca entre el ministre d'Afers Exteriors danès, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, i el vicepresident J.D. Vance, per abordar les pretensions expansionistes de Trump sobre aquesta illa.
Una trobada a la qual també hi assistirà la consellera d'Exteriors groenlandesa, arriba just l'endemà de les declaracions del primer ministre de Groenlàndia.
En ting skal alle forstå.
Sobre el futur del territori, Jens Frederik Nielsen ha assegurat que si hem d'elegir, preferim Dinamarca, i ha recordat que és danesa i no nord-americana. Reclama que Groenlàndia no vol que ningú la posseixi ni la controli. El primer ministre també ha afegit que no és moment de discrepàncies internes, sinó d'estar junts. És la resposta a les darreres amenaces de Donald Trump.
That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is.
Trump assegura que Groenlàndia és vital per a la seguretat nord-americana i que els Estats Units n'han d'assumir el control per evitar que Rússia o la Xina ocupin en el futur aquest territori estratègicament ubicat i ric en minerals. La Casa Blanca ha publicat a les xarxes socials una fotografia modificada a la qual s'observa el president dels Estats Units d'esquena mirant per la finestra del despatx oval. A través dels vidres es veu la silueta de l'illa àrtica sobre el mapa i posa monitorant la situació.
Això quan avui hem de parlar d'almenys dues persones que han mort a Rússia víctimes de drons ucraïnesos.
Els russos asseguren que les darreres hores han destruït més de 50 drons llançats per tropes d'Ucraïna. Mentrestant, ells no aturen els atacs massius contra les infraestructures energètiques ucraïneses que deixen milers de persones sense llum ni calefacció a temperatura temperatures molt baixes. A la capital, a Kiev, aquests dies arriben a superar els 15 graus sota zero.
A Veneçuela, famílies de presos polítics i activistes de drets humans denuncien que les autoritats només han excarcerat en els darrers dies 69 de les més de 800 persones que es troben tancades.
L'executiu veneçolà, en canvi, afirma que els que han sortit lliures ja en són 400. Mentrestant, milers de xavistes, membres de consells comunals i militants del govern Partit Socialista Unit de Veneçuela s'han manifestat a Caracas per insistir en l'alliberament de Maduro.
Així arribarem a les 2:30, moment, ja ho sabeu, de fer una ullada a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Una avaria ha afectat els veïnars del carrer de Manacor de Palma. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. La ruptura d'una canonada obligada a tallar el trànsit a l'accés a Palma i això ha produït retencions circulatòries. Avui quedarà substituït el tram afectat, però les tasques de fresat podrien perllongar-se encara fins a demà.
L'Ajuntament de Palma dona suport a les reivindicacions d'empresaris i veïnats perquè hi hagi més aparcament al nou passeig marítim.
Una obra que ha estat inaugurada fa poc i que no ha agradat mai a Cort en considerar que està mal plantejada i que causa un embut de trànsit.
I Sencelles introdueix canvis en la mobilitat del municipi.
L'Ajuntament posa en marxa per a fer vianants part del nucli urbà per enguany. Aquesta reforma arriba, segons el consistori, després d'anys de queixes sobre la mobilitat al poble.
Tot donant parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores encara continua tancat l'accés cap a Palma, des de la rotonda de Can Blau. També tenim algo de circulació lenta a la via de cintura, en sentit aeroport, ara mateix a la zona de la sortida cap a la carretera Vall de Mosa, fins a la incorporació cap a l'autopista d'Incla i trobaran circulació lenta. Per lo demés, ara mateix, tranquil·litat a les carreteres. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. En Lluís Fortès, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Podem al començament. Temaia preveu donar per resolta l'avaria d'una canonada de la zona de la rotonda de Can Blau a Palma a primera hora del capvespre. Arran de la incidència, s'ha hagut de tallar el trànsit d'un tram de la carretera de Manacor a l'alçada del número 140.
Concretament, dels 4 carrils existents, només es podia circular per 2. Efectius de la Prefectura de Trànsit i de la Policia Local de Palma han actuat per dirigir el trànsit per l'elevada afluència de vehicles que es concentra en aquesta àrea a primera hora del dematí. Hi ha 8 edificis afectats, si bé 4 d'aquests disposen del JUF i, per tant, són autosuficients pel que fa a l'abastiment d'aigua. La resta en recuperarà el servei una vegada que els operaris de malla hagin pogut solucionar completament l'avaria. Escoltem primer el subinspector de trànsit de la policia local, que avui regulava precisament la circulació, i després el president de malla, Llorenç Bausa.
Tienen que trabajar los operarios hasta las 3 de la tarde. Entonces tendremos que coger y tendremos que hacer un corte, digamos, en lo que sería la rotonda de Can Blau, para evitar que los vehículos entren y poder permitir que todos los vehículos que salen de ciudad puedan ir a direcció a Manacor.
Nosaltres, des de primera hora del matí, des de les 6, ja estem actuant in situ per reactivar el servei i per dur a terme la reparació l'abans possible. Això se farà, és a dir, la tuberia quedarà subsanada i després el que hem de fer és fressar, que això se farà en dies posteriors.
Les carreteres que s'han vist afectades són la MA20, és a dir, la via de cintura, i la MA15, l'autovia de Manacor. La circulació ha patit retencions, sobretot a hores punta. Així ho han viscut algun dels conductors.
Desde las 8 y antes ya el tráfico era imposible. Imposible. Yo no he visto nunca una cosa igual.
Pues tú lo ves. De aquí a que llegue...
Infernal.
Claro, los colegios aumentan mucho el tráfico y en cuanto la calle se corta un carril, el desastre és real.
Es nota més tensió amb el trànsit i tal, i bé, hi ha molt més renou ambiental.
La verdad que esta mañana para venir a la oficina ha sido un poco caótico, sí. Sobre todo la rotonda y el poder entrar para aparcar ha sido...
El poder acceder también a las instalaciones de sí. Donde trabajamos.
Me ha sabido mal, porque estaba más rápido pasar por aquí. Però no se puede pasar, pues.
Segons Emalla, aquesta no seria la primera vegada que la zona pateix la ruptura d'una artèria d'aigua potable. El motiu, apunten, podria ser l'antiguitat de l'estructura. Mentrestant, els operaris continuen treballant a la zona perquè es puguin tornar, segons l'Ajuntament, a la normalitat tan aviat com es pugui. Com deim, la previsió, si no hi ha res de nou, és que estigui enllestit a primera hora del capvespre.
I seguim a Palma perquè l'Ajuntament ha donat suport a les reivindicacions d'empresaris i veïnats perquè hi hagi més aparcament al nou passeig marítim. Una obra que ha estat inaugurada fa poc i que no ha agradat mai a Cort en considerar que està mal plantejada i que causa un embut de trànsit.
La portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, considera que el passeig marítim sí que necessitava una solució, però diu que no aquesta. Diu Celeste que en la reforma s'ha destruït tot l'aparcament i que ara hi ha una problemàtica associada a aquesta manca de places que afecta bars i restaurants i també els veïnats. Sigui com sigui, la Popular manté que no és el consistori qui se n'ha de fer càrrec, sinó la institució que va engegar el projecte heredat de l'anterior legislatura.
S'ha fet estat destruir tot l'aparcament del passeig marítim. I llavors, lògicament, ara hi ha una problemàtica associada a tot això. Aquesta problemàtica associada no és una qüestió de l'Ajuntament. En tot cas, l'hauran d'assumir qui l'ha generada i resoldre. Nosaltres estem de vora dels empresaris.
Declaracions de la portaveu de Cort en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, en la qual ha afirmat que encara no hi ha data per implantar el pla de reordenació de la policia local, que continua la tramitació després d'un retard.
Celeste ha manifestat el seu respecte a la protesta que han anunciat els sindicats perquè el consistori es va comprometre a posar en marxa el pla el 1 de gener, però finalment no ha estat possible. La portaveu diu que les coses s'han de fer bé, que la burocràcia és extensa i que el pla entrarà en vigor aviat.
L'equip de govern té també que complir moltes qüestions que són administratives, que no són polítiques i que, per tant, s'ha d'anar pas per pas i fer les coses bé. Llavors, això mos durà el temps que mos durà i, tot i que podem entendre i compartim l'ànsia perquè sigui una cosa imminent, seran els temps que tingui que ser.
També avui l'Ajuntament ha confirmat que haurà d'indemnitzar amb 67.000 euros una subcontrata de socorrisme per una pròrroga de contracte extraordinària al 2019.
Es tracta de l'empresa Emergències 7000, que en aquell moment era adjudicatària del servei de platges. L'Ajuntament va fer una pròrroga extraordinària del seu contracte sense actualitzar-ne les condicions. L'empresa va recórrer i ara la justícia li ha donat la raó. El Tribunal Superior obliga Cort a pagar 67.000 euros més interessos de demora, ratificant així la resolució del jutjat contenciós administratiu de l'any 2023 que recull que la perllongació del contracte no s'ajusta a dret.
2:38, canviem de qüestió. Sensei es posa en marxa per fer per a vianants part del nucli urbà per enguany. Aquesta reforma arriba, segons l'Ajuntament, després d'anys de queixes sobre la mobilitat del poble.
Les voreres són molt estretes i, a més, els carrers tenen una amplada aproximada de 4 metres, un fet que els veïns i l'Ajuntament denuncien pel perill que suposa per als vianants, que cada hora veuen circular més de 100 vehicles. És Joan Carles Verd, batlle de Sencelles.
El que se fa és se li dona una configuració de carrer en plataforma, si li fa un paviment diferenciat, això el que provoca és que els vehicles, els cotxes, quan circulen, detecten que aquella zona és una zona de preferència pels vianants, amb la qual s'aconsegueix, normalment diuen tots els estudis, que els cotxes redueixin sensiblement la velocitat i que el trànsit sigui molt més calmat i sigui augmenti molt la qualitat de vida dels residents.
Els darrers estudis de mobilitat, segons el consistori, calculen més de 2.000 vehicles diaris pels carrers on estan previstes aquestes obres. Això també preocupa alguns residents del poble que valoren positivament la reforma i l'adequació de la mobilitat al centre.
És genial, a més, és una necessitat molt important per al nostre poble, perquè aquest carrer, concretament on mostra la mare, carrer de Sant Francinaina, és una carretera, contínuament cotxes.
Perquè aquí hi ha molta gent major i han d'anar per mig de la carretera, en ses cadiretes, en ses carritos, en ses crosses. I el que fa passar pena és que tu vas per la cera, mos pot passar a nosaltres, que ja no són tan joves tampoc, però una persona més major, pitjor, que basta que tropeci i el cotxe ja la replega.
La mesura presa per l'Ajuntament arriba mentre el municipi està a l'espera que arribi la ronda de circunvalació que connecta la carretera de Palma amb la d'Inca.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Per la Mare de Sant Antoni, perquè la demanda d'anguiles espinagades no afluixa a pobles, forns i restaurants que en fan per endur-se'n fan feina escarada. Alguns ja no agafen més comandes i les anguiles a les peixateries gairebé s'han esgotat.
Hi ha tanta demanda que pràcticament s'han esgotat avui matí, no n'hi havia, i han hagut de fer una comanda extra per poder servir totes les que ja tenen. Enguany l'anguila ha pujat una mica de preu, va 26 euros amb 90 cèntims al quilo i pràcticament 35 euros sense pell i sense espina. Les famílies pobleres, però, continuen el costum de menjar espinagada d'anguila per Sant Antoni. És Maria Ribas, de Peixos Diego.
Nosaltres hem tingut gent de per tot Mallorca i tothom mos compareix a cercar anguiles. No poden donar abasto. Ara, en aquest moment, mos queden 4 fileus. Mos en queden de gruixades, que estan comanades, i després a les 12:30 mos en donaran a arribar i ja quasi tot està venut.
Comprar anguiles amunt per fer espinagades.
I de matí ja no hi cabia, de gent que hi havia. Ara avui se troben que no en tenen.
Mentrestant, 18 operaris treballaven aquest matí per muntar el dispositiu de so i d'il·luminació del piromusical de Sa Pobla.
Avui tocava deixar enllestida la façana de l'Ajuntament perquè la zona de la plaça ja està acabada, però la pólvora no la posaran fins al darrer moment al matí del mateix dia 16. El projecte du mesos de feina. És Guillem Ximelis, de Soundwave.
Començam a fer feina dos mesos antes, a vegades tres, segons la demanda de la feina i tal. En Pedro mos fa tot el disseny d'il·luminació. Ja faig tot el disseny de so repartit per la plaça, en so delays i tot. I a partir d'aquí pues, ja mos queda només preparar material i penjar aquest blatjat i fer totes aquestes coses.
L'any passat, aquest espectacle de música, llum i color va estar dedicat a les dones cantadores. Enguany la temàtica seran els dimonis, un element imprescindible de la festa, però no se'n donen més detalls perquè sigui una sorpresa. I si no podeu anar a poble, per viure-ho en directe, recordeu que també ho podreu veure per IB3 Televisió.
Això a Sa Pobla, Manacor, mentrestant, els dimonis van sortir vespre a fer el primer ball. És el moment en què el poble esclafeix amb mambelletes i crits quan la colla de dimonis surt de l'Escola Municipal de Música i els dimonis i també Sant Antoni es dirigeixen cap a la plaça del Mercat per ballar per primera vegada.
Tot i això, els actes de les festes de Sant Antoni ja varen començar la setmana passada amb els foguerons de la Concòrdia i del Bar Mallorquí. Els més santantoniers asseguren que les festes no comencen fins que no surt el dimoni gros, tal com va passar ahir vespre. Abans que sortissin al carrer, una gentada ja els esperava a la plaça, torraven llonganissa i llom que l'Ajuntament de Manacor i el Patronat de Sant Antoni han proporcionat als assistents, amb una llesca de pa i qualque cosa més, amb una mà i un tassó de vi en l'altra, no podien amagar el sentiment santantonià.
Nosaltres sopant dos pits, antes i després, i cantant tot el vespre, o sigui que hem d'estar ben preparat per tot.
No faltam, fa molt d'anys, però és el més gran de Manacor. Aquesta festa és la festa més grossa que hi ha.
M'agrada, som de Manacor i tots som de Manacor, hem de fer la festa.
Volem de parar els primers perquè si no es ve tanta de gent que després el primer ball i donar-te sust.
I també Son Cervera ha donat els ús a les festes de Sant Antoni amb el canvi de Murta, un acte que va començar fa 20 anys a una casa particular, però que s'ha tornat multitudinari.
D'aquesta manera començava el canvi de Murta de Son Cervera, primer pujar amb l'escala fins a la capelleta on hi ha Sant Antoni, després baixar-lo per posar-hi una branqueta tendra de Murta i tornar-lo a pujar. Un ritual que es repeteix cada 13 de gener des de fa 20 anys a una casa particular del carrer Major, Can Joan Ciuló. El primer any es va fer en la música dels pocs veïnats, però ara hi ha una multitud, banda de música inclosa, i es viu amb intensitat. Tot i que no estigui organitzat per l'horari de Sant Antoni, s'ha convertit en un acte imprescindible que dona el sus a les festes de Sant Antoni a Son Cervera.
I a Palma, mentrestant, cada any són més les confraries que s'apunten a fer de dia 19 Revetlla de Sant Sebastià, una festa de germanor durant tot el dia. Tot començar l'any 2013 i ara ja superen les 100. Algunes s'estrenen enguany. D'aquesta manera, amb aquest apunt, arribarem a les 2:45 minuts. Continua la informació aquí a Vita Ràdio. Ara arriba l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
Comencem amb el Reial Mallorca. Enmig de la crisi de resultat i la tensió dels darrers dies, anuncia la renovació del capità Antonio Raillo fins al 2027.
Sí, un capità del Mallorca que avui l'han pogut tornar a veure. El terreny de joc està millor de la lesió, encara que serà complicat que pugui jugar aquest dissabte contra l'Atlètic Club de Bilbao. Aquesta lesió a la clavícula. El Mallorca i el seu capità han arribat a un acord, com bé deies, per ampliar el seu contracte una temporada més. Fins al 30 de juny de l'any que ve, Raillo, que va arribar al club l'any 2016, s'ha mostrat content per la renovació.
Orgullo, felicidad, ¿no? Al final es algo que hemos vivido un camino, una trayectoria muy, muy larga, ¿no? Que hemos vivido de todos los colores, tanto buenas como malas. Entonces, ya te digo, para mí, ¿no? Siempre con esa misma ambición que desde el primer día que llegué, ¿no? Al final siempre nos ponemos metas, siempre nos ponemos objetivos, ¿no? Y el hecho de ir alcanzándolos poco a poco, pues creo que eso es la ilusión que te genera el día a día.
I pel que fa a la Lliga al Mallorca, aquest 17 la classificació en 18 punts, es troba només un de la zona de descens, i és que el balanç d'aquesta meitat de temporada no és gaire positiu. Només 4 victòries, 6 empats i 9 derrotes. Raillo també ha parlat d'aquesta situació.
Ahora más que nunca, pues sí, sino que estamos viendo momentos malos y ves cómo trabajan los compañeros y sabes que tienen... Es que va a morir por ello, al fin y al cabo, porque no se dejan nada en el tintero. Lo hemos hecho muchas veces y es volver a lo mismo, ¿no? A estar más unidos que nunca, a ser más familia que nunca.
Rai, jo demano implicació perquè tothom estigui unit. També creu que les coses es poden fer millor.
Jugadores, entrenadors, afició, entrenador, afició, club, es decir, unirlo todo, cerrarse, hacer un búnker, lo único que... Lo podemos salvar, somos nosotros juntos. Sabemos que tenemos que hacer las cosas mejores en todos los aspectos, ¿no?
El capità, que encara recupera, com dèiem, de la seva lesió, que ha sortit avui per entrenar amb la resta de companys, amb el grup, podria tornar a banda del previst.
Soy un fatiga cuando me lesiono, soy de los que está mañana y tarde entrenando hasta que se recupera, por eso muchas veces no es casualidad que a corte plazo, seguramente vuelva mucho antes de lo que me digan.
Encara així, tot apunta que Raillo no estarà disponible per al pròxim partit contra l'Atlètic Club de Bilbao, que disputarà dissabte a les 4:15 del capvespre a l'estadi de Somos. Tampoc hi serà Manu Morlanes, que segueix lesionat, i Pablo Maffeo, sancionat. Va veure, recordeu, la cinquena targeta groga en el partit de l'altre dia contra el Rayo Vallecano. La plantilla mallorquinista ha tornat avui a la feina per preparar ja amb més intensitat aquest enfrontament contra el Vascos, un partit en què tenen l'obligació de guanyar per no empitjorar encara més la delicada situació a la Lliga.
I avui està previst que arribi a Palma el president i propietari del Real Mallorca, Andy Colbert.
El propietari americà prendrà part juntament amb Alfonso Díaz i el director esportiu, Pablo Ortiz, el director de futbol, de les operacions d'aquest mercat d'hivern. Precisament, Andy Colbert serà present també a l'acte previst per dia 22 d'aquest mes en el Trui Teatre, en la qual se celebrarà un esdeveniment especial dedicat als abonats que duen més de 50 anys vinculats al club. A tots ells se'ls entregarà un diploma i un obsequi exclusiu.
Dissabte, a les 2:30, Esports 3 en joc.
Segueix la prèvia des de Somos del Real Mallorca, Atlètic Club de Bilbao.
Els mallorquinistes cercaran revertir la situació i que els tres punts es quedin a casa.
Pirata, 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 pirata!
El millor futbol de primera divisió se sent Esports 3 en joc.
I espera, espera, perquè també ens podreu veure al canal de YouTube d'IV3.
Amb el millor equip radiofònic.
Esports 3 en joc a IV3 Ràdio.
Toni, l'Atlètic Club de Bilbao arribarà tocat a Somos perquè, tot i classificar-se ahir pels quarts de final de la Copa del Rei, guanyant a la Cultural Leonesa, ho va fer amb patiment.
L'eliminatòria va decidir a la pròrroga amb el resultat final de 3-4. En tot moment, el conjunt basc va anar per darrere en el marcador i va jugar amb 10 futbolistes des del minut 56 en l'expulsió d'Aitor Paredes. La pròrroga va estar carregada de decisions arbitrals controvertides. La Cultural s'avançava a la pròrroga, però l'àrbitre anul·lava el gol per fora de joc. Després de penal, al minut 103, Unai Gómez feia el definitiu 3-4. Sentim l'entrenador de l'Atlètic Club, Ernesto Valverde.
Ya sé lo que es venir aquí y sé la dificultad que tiene jugar contra la Cultural. Encima este año que tienen, bueno, con Cuco están muy juntos, juegan bien, vas a la presión y te buscan la espalda. La verdad es que el primer tiempo ha sido una locura porque cada vez que lográbamos empatar nos metían gol a la jugada siguiente.
A més, també s'han classificat pels quarts de final la Reial Societat, després de guanyar la tanda de penals a l'Osasuna de Pamplona, i l'Atleti de Madrid, que va guanyar per la mínima 0-1 al Deportivo de la Coruña Riazor. Per avui, a les 9 del vespre, es disputaran a la vez Rayo Vallecano, Real Betis Elche i Albacete Real Madrid, que serà el debut d'Álvaro Arbeloa com a nou entrenador de l'equip madridista. El tècnic va ser presentat ahir, encara que no se sap encara si fitxa en caràcter interí, perquè el club no ha parlat de dates en cap moment.
Més futbol. A la primera federació, l'UD Eivissa ha anunciat avui un nou fitxatge. Es tracta de Teo Valls.
El club eivissenc ha arribat a un acord amb el futbolista fins a final de temporada. Valls, nascut a França, reforça el centre del camp i s'espera que pugui aportar qualitat i experiència al servei de la plantilla. Ha jugat amb el Nîmes, Olympique, Cebet i Grenoble Fut 38. A més, recordant que ahir el club va incorporar el davanter Javier Eslava fins juny de 2027, un jugador de 29 anys que arriba procedent del Zamora, on ha disputat 17 partits de primera reba aquesta temporada, ha fet 2 gols i 3 assistències. La temporada passada amb el Mèrida, de la mateixa categoria, va anotar 13 gols.
A la segona federació, José Contreras compleix 250 partits a la banqueta de l'Andratx.
El tècnic de l'Andratx està d'enhorabona. Els seus 47 anys no atura d'acumular partits i des de l'1 de juliol de 2018 dirigeix el conjunt de Sa Plana. Va agafar l'equip a primera regional i ara el té a segona federació. Sentim José Contreras avui al micròfon d'IV3 Ràdio.
Sí, la verdad es que estoy muy contento de ver cómo ha evolucionado, ¿no?, el club, ¿no?, desde que llegué, verlo, haber disfrutado de días como la Copa del Rey, que seguía Real Sociedad, campeonatos, como cuando quedamos campeones el primer año de preferente, después en tercera, estos años de segunda ref, y la verdad es que ver cómo ha crecido el club, pues es una satisfacción para mí y estoy muy agradecido al final a Rafa y a Andrés, porque yo soy lo que soy de entrenador gracias a ellos y a la confianza que me han dado.
I ahir va disputar el partit de tercera federació entre el Son Cladera i la Penya Esportiva, corresponent a la 15a jornada. La victòria va ser pels de Santa Eulàlia, 0-2. I avui també a tercera tenim futbol. El camp municipal d'Espuig a Lloseta, a les 5:30. El Llosetense rebrà l'Inter Eivissa en el partit corresponent a la 16a jornada.
En tenis, Jaume Munà jugarà als quarts de final del torneig de Delhi.
El tenista santanyiner va imposar Francisco Cerúndolo per 3 a 6, 7 a 5 i 6 a 4, i amb aquest resultat Jaume Munà cercarà el bitllet per les semifinals contra el tenista txec Tomáš Macháč.
Parlem ara, Toni, del conveni entre IB3 i l'Illes Balears pel Futsal, tots donant una mà.
Aquest gener, parlant de les iniciatives de la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, el president del club, José Tirado, ha estat avui als estudis d'IB3 Ràdio on ha explicat la feina que fa des de la Fundació.
Tener 2.700 deportistas de 11 modalidades diferentes, todas de modalidades de deporte minoritario, que Miguel en su momento pues era una ilusión que él tenía, pues un poco ayudar a esos clubes de categoría nacional, no categorías nacionales profesionales, pero de esos deportes muy minoritarios, pues seguramente como él pues se encontraba hacía 20 años, ¿no?
Un altre exemple, a més d'ajudar esportistes, és la feina que fa des de la Fundació en l'aspecte social en àmbit culturals.
Cerrar el teatro principal para meter a 400 niños de exclusión social para ver un grupo de música de nivel top nacional, con un coste de ese grupo de música que solo traerlo para cantar para esas 400 personas que seguramente en su vida la mayoría no habían visitado el teatro.
Todo la mona más, Sara. Sempre són benvingudes, benvinguts a aquests projectes solidaris i accions de suport a col·lectiu vulnerables, impulsar iniciatives educatives, com pot veure, inclusives...
Gràcies, Toni. Hem arribat a les 2:55. Fins aquí la crònica esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
Foi un tentol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tentol.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tentol.
Bon dia, Corel.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tentol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Una crònica cultural que passa pel Teatre del Mar, que ha presentat la temporada d'hivern, comença aquest dissabte i ve carregada de tot un seguit d'obres de teatre que conviden per damunt de tot, Olivia, a reflexionar.
Sí, la quarta edició del Festival de la Paraula, Literactua, és una de les propostes que alça el taló de la temporada d'hivern al Teatre del Mar. Comença l'obra Fuita i Martiri de Sant Andreu Milà, del 23 al 25 de gener. Marta Barceló és dramaturga.
De Miquel Àngel Riera, i l'adaptació ha estat una aventura, ha estat un repte per jo, perquè jo normalment escric obres meves.
Al febrer, entre d'altres, arriba Pruna, centrada en la temàtica dels abusos infantils. També és Svayd i Bernardos, dos coneguts intel·lectuals europeus exiliats al Brasil en ple domini nazi de la Segona Guerra Mundial. És l'actor Joan Gomila.
Aquesta gent defensa el valor d'estim intel·lectual com a defensa de la veritat. Aquesta veritat que avui en dia veiem que està molt trepitjada i que creiem en la cultura, creiem que són les úniques armes per poder derrotar aquest món que ve.
Els més petits de la casa també tenen la seva butaca al Teatre en l'Ombra de l'Alzina. Tota una programació que, segons Carles Molinet, director del Teatre del Mar, té criteris propis.
Hi ha aquestes novetats que cada any fan que la programació pugui tenir un interès especial pels espectadors que nosaltres considerem la nostra raó d'existència.
Un hivern, per tant, ple de propostes que conviden a fer una pausa més que necessària per omplir l'ànima.
I en aquesta edició dels Goya 2026, 5 nominacions de les 28 que hi ha en total tenen presència en Balears. Són d'una banda el curtmetratge Carmela i el documental Flores per Antonio, en què Charlie Bujosa és la part mallorquina de l'equip de producció d'aquestes dues cintes, que han rebut 3 nominacions. Són el millor curt d'animació, el millor documental i a la millor cançó original.
Per altra banda, el curtmetratge El cuento de una noche de verano, que protagonitza la menorquina Olivia del Clan i després Maria Cintas, que participa a la multinominada Los Domingos.
L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques va donar a conèixer ahir totes aquestes nominacions. No han aconseguit entrar a la llista altres obres balears preseleccionades, com Les imatges arribaren a temps, de Jaume Carrió, Prohibido ganar Eurovisión, de Marcos Cabota, i 100 libros juntas, de Marga Malià. Aquest és el moment en què l'actriu Tònia Costa i l'intèrpret i productor Arturo Valls donaven a conèixer els nominats a la categoria de millor curt d'animació.
Por cortometraje de animación. Buffet Paraíso. Carmela. El corto de Rubén. El estado del alma. Y Gilbert.
I d'aquesta manera rebia la notícia Charlie Bujosa, que és part de l'equip de producció de Flores para Antonio i Carmela.
Estic molt feliços perquè tant de documental com d'animació són dues coses que ens fa molt feliços tenir entre el que produïm i que se posi en valor. I és que és una grandíssima alegria, perquè ens n'anem a casa amb tres nominacions en total.
La cerimònia de lliurament serà el 28 de febrer a Barcelona.
Són les 3, és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 14 de gener, que passen per la reunió que s'ha començat aquest matí del Consell de Política Fiscal i Financera. Anem fins a Madrid. Maria Eugènia Quecles, bon dia. Quines novetats hi ha?
Bon dia. Aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera ja ha acabat. En aquests moments, fa pocs minuts, hem parlat amb el conseller i vicepresident de les Illes, Toni Costa, i ens ha dit que surt relativament optimista. Optimista per què? Perquè hi ha una proposta ja damunt la taula. La part negativa és que en aquesta ocasió la proposta que els han posat damunt la taula ve directament per part d'Esquerra Republicana. Això és el més negatiu. Si s'hagués votat avui, ens diu que diria això.
No, vull deixar una cosa molt clara. Jo he expressat aquí dins aquest Consell de Política Fiscal i Financera que si avui haguéssim hagut de votar, les Illes Balears haurien votat rotundament no. Rotundament no a la proposta que ha fet el Ministeri. Jo l'únic que he valorat en positiu i reitero és que hi ha una proposta damunt la taula.
I és que Toni Costa ens ha explicat que la vicepresidenta, en aquest cas Maria Jesús Montero, ha dit que està disposada a negociar totes aquelles reivindicacions que venen des de les Illes, entre elles una molt concreta, que és que no es castigui l'autonomia fiscal de les Illes Balears, així com d'altres comunitats.
Gràcies, Maria Eugènia. Aquestes, doncs, són les novetats que ens arriben d'una de les cites claus de la jornada. Avui també l'actualitat passa pel rebuig social al darrer assassinat masclista a les Balears. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Les institucions han guardat un minut de silenci a les portes del Consolat demà per condemnar la mort violenta d'una jove de 27 anys a mans de la seva parella. Un crim que es va produir a Palma fa gairebé un any, tot i que se'n va esvair la seva naturalesa masclista. L'home roman detingut en espera de passar demà, en principi, a disposició del jutge. El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha revelat que el detingut i la víctima havien estat en el sistema Biogen, però no arran de la seva relació, ja que no constaven denúncies de la dona cap a ella.
Las investigaciones policiales evidentemente a veces son complejas y yo creo que lo fundamental es que lleguen a la conclusión de la verdad. Seguramente ha habido, como insisto, pruebas periciales con las forenses, seguro que autorizaciones judiciales y que todo eso son procesos largos, pero que lo fundamental es que la policía, las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado no cesan nunca en su empeño de encontrar la verdad.
Nou missatge d'alerta sobre l'estrès i l'ansietat que afecta els docents de les Balears.
El sindicat AMPE adverteix que 7 de cada 10 docents n'han patit algun episodi. El curs passat, el defensor del professor d'aquest sindicat va rebre la petició d'ajuda de devés 200 docents davant conflictes a les aules, amb les famílies o amb l'administració. Víctor Villatoro és el president del sindicat.
Podem espreure que les faltes de respecte i les acusacions de sense fonament, com deien a Sònia abans, són les principals, i també la incomprensió de l'avaluació i les denúncies a inspecció. Val?